Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
10 i 14 minuts del matí, ho comentava en Vicenç en començar aquesta segona hora del matí amb nosaltres. L'Hotel Estela Barcelona acull des del passat dia 24 d'abril una exposició sobre l'Escola de París. Llegint del catàleg, l'Escola de París no és un moviment ni una corrent. Es considera l'Escola de París el conjunt de pintors de diferents nacionalitats que varen treballar a París durant un llarg període d'anys. Molts d'ells són jueus, búlgars, russos, espanyols. Tots busquen les millors condicions per poder expressar el seu talent i la llibertat de pintar. Montparnasse i Les Batteaux els acullen i els ofereixen llocs de trobada. I tenim aquí, doncs, qui ha promogut, o una de les persones que està al darrere d'aquesta mostra de l'Escola de París, que estarà oberta fins al 21 de maig a l'Hotel Estela Barcelona. Manolo Gallardo, bon dia.
Bon dia, què tal?
Què és l'Escola de París? Malgrat que ja hem fet 5 cèntims.
Diguéssim que l'Escola de París té diverses versions i diverses interpretacions, però podríem catalogar a l'Escola de París aquells pintors que en el seu dia van anar a París a trobar un art que no trobaven a Espanya, diguéssim, que quasi tots eren molt figuratius, pintors molt figuratius, molt acadèmics. Llavors van tindre d'anar a França, com abans havia anat a Roma, per trobar aquestes noves tendències pictòriques.
D'entrada, l'hem saludat i no li hem agraït el fet de que ens hagi vingut, perquè el senyor Gallardo va tenir un petit accident, res greu, però diguem que camina amb una certa dificultat. Per tant, doncs, doble agraïment pel fet de tenir-lo aquí i perquè ens pugui il·lustrar sobre aquesta exposició i sobre, doncs, la seva activitat al voltant de l'art. Li preguntàvem per l'Escola de París perquè una de les coses que ens crida l'atenció i sobretot al veure el llarg llistat d'autors presents, l'extensió, diguem, cronològica d'aquests autors és immensa. És a dir, hi ha autors des de finals del 19, principis del 20, fins a autors gaire, o fins a pintors contemporanis. Com s'articulen una història, un moviment pictòric al llarg de tants anys?
Sí, entenc. Jo crec que es podria fraccionar l'Escola de París en diverses etapes. Diguéssim que una primera etapa podria ser molt bé dirigida o interpretada per Fortuny, que va ser un dels primers pintors que va anar a París, seguida per altres pintors com el nostre Sunyer, per exemple, que va ser un dels grans de l'Escola de París del segle XIX, amb Cases, Rossinyol i una sèrie d'altres pintors, moltíssims, Zuloaga i Torrino. Hi ha molts pintors del segle XIX que van ser, diguéssim, els que van fer la primera vaga de pintors de l'Escola de París. I després va vindre una segona, que és, crec, la més important, que podríem dir que comença amb Picasso, amb el 1900 fins al 1950. Va ser l'època de les dues guerres, i va ser quan l'Escola de París va tindre els pintors més importants i més representatius.
D'acord. És a dir, estem definint aquí un moviment pictòric amb una certa pluralitat d'estils, podríem dir.
Correcte.
Centrats exclusivament en l'indret.
Exacte.
Que és París, que és la ciutat de la llum.
Sí.
Més enllà del temps, del que passa, de les circumstàncies històriques, que són normalment el que defineixen les escoles.
Sí, diguéssim que una cosa va lligada amb l'altra.
A veure.
Sí, diguéssim que sí, que si ho fem arribar amb l'entrada de Picasso, al 1900, tenim que uns quants anys després ja tenim el cubisme.
D'acord.
Després tenim el surrealisme, bueno, el surrealisme és el postimpressionisme, que és abans, però després tenim, és que és molt rica com a etapa, perquè havíem tingut, pues, els Van Gogh, tota aquesta gent, els Renoirs i tots aquests que van ser els impressionistes francesos. Després tenim un postimpressionisme, tenim un cubisme, tenim un abstracte, tenim un surrealisme. Vull dir que en aquesta època dels 50 anys, entre 1900 i 1950, hi ha una riquesa increïble aquí dintre.
Anem deconstruint, perquè clar, hem començat amb els postimpressionistes, hem acabat amb els abstractes, és a dir, hem anat deconstruint la cosa.
Sí, diguéssim que són els 50 anys d'una riquesa tremenda, vull dir, perquè aquí és que compta, pràcticament quasi tots els pintors importants d'arreu del món van anar a París, no? Buscant aquestes tendències, aquestes escoles, aquests moviments pictòrics. Naturalment, els espanyols, amb més raó, perquè molts fugien, ja després de començar la Segona Guerra Mundial i la nostra, l'any 36, molts són ideològicament oposats a la política que hi havia en aquests moments a Espanya, perquè tots eren contraris, no? I llavors, en més raó, tots aquests pintors encara més raó se'n van anar a França.
Per tant, ens esteu fent una mena de catàleg de la història de l'art, com a mínim del segle XX.
Sí, és una mica això. Sí.
És allò, perquè estem parlant d'una escola que inclou tots els moviments o tota l'avantguarda de l'època en un període llarg de temps.
Sí, diguéssim que durant aquests 50 anys, jo us dic sempre que va ser el mig segle d'or, no el segle d'or, sinó el mig segle d'or, no? Perquè en aquesta època vam tenir els pintors més importants espanyols que van anar cap allà. Tenim des de Picasso, que va arribar al 1900, tenim a Juan Gris, al 1906, després tenim el Bores, que va arribar sobre l'any 14, inclús el nostre Pere Pruna, molt conegut a Sitges, va arribar sobre l'any 20 amb una carta de recomanació pel senyor Picasso. I em fa l'efecte, si no crec malament, que va ser el seu padrí de bodes, però això no ho podria assegurar. I altres moltíssims pintors, com l'Emili Grau Sala, que també està enterrat a Sitges, molt conegut de la nostra villa, i hi ha pintors, Òscar Domínguez, aquest ja no és tan conegut aquí, però un dels surrealistes, potser després del Dalí el més important, vull dir, va haver personatges realment importantíssims.
Aquesta exposició, que com dèiem està a l'Estela, inclou obres, per exemple, de José de Togores, d'Ismael Gómez de la Serna. Gómez, no? La gequesta?
Sí.
Perquè no?
Ismael González de la Serna.
Ah, González, no Gómez.
No, Ismael González de la Serna.
González de la Serna. Sí. Antoni Clavé, Celso Lagar, Emili Grau Sala, com ha comentat el senyor Gallardo, Jorge Castillo, Pere Creixams, Xavier Vilaltó, Orlando Pelayo, Francisco Sález, José Palmeiro, Francesc Subarroca, Josep Puigmartí, un altre en relació, o Agustí Úbeda o Ernest Salvador. Diguem, aquí hi ha una mica noms més coneguts pel gran públic, altres que no ho serien tant.
Sí, bueno, diguéssim que aquesta exposició nosaltres hem aprofitat de portar els pintors més representatius nostres.
D'acord.
El qual no vol dir que ens hem deixat una sèrie de pintors importantíssims de l'Escola de París, com poden ser el Borés, o pot ser l'Oscar Domínguez, o pot ser el Vinyes, o pot ser el Peinado. És que la llista és bastant llarga.
Per això.
Clar, nosaltres disponem d'un fondo personal, X en un moment determinat podem tindre més obra o menys obra, no? I llavors nosaltres hem portat dintre el que nosaltres teníem, el que creiem que podia ser més representatiu per aquesta exposició.
D'on surten aquestes obres?
Bueno, pues aquestes obres surten de col·leccionistes privats, de subhastes, en fi, una mica d'arreu de tot el món.
I aleshores, doncs, aquí la feina del senyor Gallardo és una miqueta triar el que s'ha de portar cap aquí.
No. Nosaltres el que fem és comprar, o sigui, tota aquesta obra és nostra.
D'acord.
Nosaltres comprem i nosaltres tenim un fondo permanent de l'Escola de París. Nosaltres sempre hem treballat des d'aquesta visió, des d'aquesta escola, i tenim un fondo, a vegades tenim més pintors, a vegades en tenim menys, però dintre de sempre de l'Escola de París.
Sempre de l'Escola de París?
Sempre.
Per què?
Bueno, jo estic especialitzat en l'Escola de París, sóc expert a París, perquè a Espanya no existeix el títol d'expert, i bueno, sempre és una cosa que m'ha agradat molt, i és, no sé, és una mica com la, si fas medicina, doncs t'especialitzes en una cosa, no? I jo estic especialitzat en això de l'Escola de París.
És a dir, l'Escola de París podríem entendre-la com una branca de la història de l'art, de la història de la pintura.
Sí, exacte.
I que és una branca, el que estàvem comentant abans, quan l'intentàvem definir, una branca extensa en el temps, concreta, perquè no deixa de ser l'avantguardisme de cada moment del temps, centrada en això, en una ciutat.
Sí, diguéssim que sí. Bueno, és que... París va ser com va ser al segle XIX Roma, diguéssim, quan hi havia un pintor que el teu país, pues, que era una persona que creien que podia tindre una certa rellevància internacional, se'l becava, no? Se li donava uns dinerets, pues mira, pues vés-te'n a Roma i aviam què trobes allà, aviam com ho fan aquella gent, no? Uh-huh. Uns anaven a unes escoles, en altres anaven a un altre puesto per aprendre el que es feia en aquells moments allà. I a París, pues, va ser exactament el mateix. Quan es va acabar l'escola de Roma, pues els pintors anaven a París veient, buscant coses, perquè és que la majoria de pintors que arriben a París espanyols és que no saben ni el que es fa allà. I desconeixen totalment a moltíssims pintors, com havien en aquella època, com el Kandinsky, el Modigliani o una sèrie d'altres pintors, que aquests senyors no sabien ni qui existien.
Ja, ja. Ara els tenim molt presents,
sí, és clar.
Però en el seu moment no. El que passa és que per què París?
Bueno, pues París, pues no sé, és com la moda, és com una altra cosa. Pues mira, va ser París perquè París era el puesto on venien, pues, tots els pintors, els russos, els alemans, havien tots els del Blue Reiter, que li deien, que era el diguéssim, el conjunt de pintors alemans i postimpressionistes, havien tots els russos amb el Chagall al cap, d'allò que era, bueno, eren magnífics, el Kandinsky, tenies tots els italians, el Giorgio de Chirico, vull dir, és que de cada país en podrien fer, n'hi havia els més representatius, és clar, aquests mateixos pintors feien que els altres pintors d'una segona categoria, si volguessis, d'aquell mateix país, se n'anessin, perquè si deien, si el més gran se'n va allà, és que segur que n'està aprenent alguna cosa.
Anava a dir, qui no passava per París no era ningú?
Sí i no.
A veure.
Vamos a ver, a l'escola, a aquestes escoles que es feien a Espanya, els professors, diguéssim, els acadèmics de Sant Jorge, de Sant Carlos, tots aquests eren pintors enquadrats, eren pintors que no tenien visió de futur, sinó que feien una pintura molt figurativa, molt clàssic, molt clàssica. I és clar, molts pintors, pues, escolta'm, quan els diuen, escolta'm, agafi el cavallet i vagin-se'n al Prado a pintar, escolta'm, aquest senyor, pues, un dia ho va i un altre també, però hi ha un moment que dius, bueno, jo vull trobar alguna més, i segur que hi ha alguna més a fora d'això. És clar, com que Picasso comença a triomfar general bastant jove, o sigui, bastant aviat, què passa? Que comencen a sentir els ecos d'aquests senyors i diuen, escolta'm, si aquí hi ha un senyor espanyol que es diu Picasso i que està fent amb el Braque, que està fent coses molt... parlaven de les Mademoiselle de Millón, que va ser el precursor del cubisme, no? I llavors van dir, escolta'm, però si aquest senyor ho fa molt bé, nosaltres hem d'anar a veure, aviam què passa, no? I bueno, i això és el que va fer que molts pintors, pues, molts becats, perquè inclús hi havia, pues, no sé, el gran Celso Lagar, per exemple, que ha sigut un dels més importants també de l'Escola de París, va anar becat en 325 pessetes, vull dir, si pensem una mica, pobrets, van passar moltíssima gana, perquè van passar, quasi tots aquests pintors van passar les dues guerres, van passar la primera del 14 al 18, van agafar la nostra, molts que van vindre aquí, van estar al bàndol republicà, i després van enganxar amb la Segona Guerra Mundial a París.
Que va ser envaït pels alemanys.
Exacte, que molts d'ells volien marxar cap a Estats Units, però no els va donar temps perquè l'ocupació va ser molt ràpida als alemanys, però aquesta gent ho van passar realment molt malament.
D'acord. De tota manera, la diferència entre les escoles que hi pogués haver aquí i la, diguem, l'escola que s'estava fent a París era probablement la voluntat d'investigar coses noves, la voluntat de l'avantguarda dels...
Sí, si tenim en compte que els pintors són gent que els agrada sempre trobar noves versions, noves tendències. Esclar, doncs, allà van trobar realment el que volien, perquè... La gran sort que van tindre també aquests pintors de l'Escola de París, tingues en compte que molts van arribar sobre els anys 20, per exemple, o 25. Esclar, aquests ja havien conegut, bueno, els grans impressionistes ja ho coneixien, ja coneixien el postimpressionisme, coneixien el fauvisme, el puntillisme, ja havien conegut el cubisme, que estava ja en declive, perquè als anys 20 ja començava el declive del cubisme. Després va arribar el surrealisme, amb el gran Dalí, que, bueno, el Dalí va ser un dels... Bueno, no va ser ell el precursor va ser el Breton, però vull dir, va ser molt, molt important per la influència dels pintors espanyols, l'arribada de París del senyor Dalí. I, bueno, tot això va fer que esclar, la gent doncs, tenia ganes de buscar altres coses, era natural.
Era un lloc on tots els bons s'hi ajuntaven.
Exacte.
I uns bevien dels altres per desenvolupar noves coses.
Sí, 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 i amb tots els aspectes, a més, eh? No sols amb la pintura, sinó hasta amb el menjar, perquè quan un venia un quadro, doncs tothom se n'aprofitava, vull dir que tots menjaven i tots bevien. Eren... Havia un grup molt familiar, havia un grup de molta amistat entre ells. Per això es deien pintors espanyols de l'Escola de París, però realment el formaven, això sí que es podria dir que el formaven una quinzena de pintors, no n'hi havien més.
Hi ha molta obra d'aquest grup?
Espanya?
Sí, repartida, sí.
Diguéssim que Espanya pot ser, calculant per sobre, podríem dir que hem repatriat, jo diria que un 35%. Però em fa l'efecte que aquí sóc una mica optimista, perquè hi deuen haver molts col·leccionistes francesos que encara tenen molta obra. Tingues en compte que aquí hi ha senyors que es van passar 40 i 50 anys de la seva vida pintant allà. Encara que s'hagi repatriat molta de la seva obra, si tenim en compte que un pintor de mitja fa 5.000 quadros, per dir alguna cosa, des de luego aquí a Espanya no hi són. A quin lloc hi han de ser? Segur que hi són allà, no?
I són valorats aquests quadres? Aquests quadres que estan emmarcats en una escola, en l'Escola de París.
Sí.
Hi ha una... Diguem, s'han anat revaluant aquests quadres al llarg del temps?
Econòmicament?
Sí.
Sí, sí, naturalment. Sí, sí. L'Escola de París, els últims 15 anys... ha fet, diguéssim, que qualsevol persona que s'hagués gastat, no sé, per dir-ho, no? en proporcions de diners, una persona que fa 10 anys s'hagués gastat 1 milió de pessetes en un quadre, de mitjana en tindria potser 3 o 4, segons l'artista, esclar. Hi ha artistes que tenen, això és com, no sé, com l'hort o la plata, hi ha coses que pugen més, o la bossa, no? Crec que la bossa ara...
Sí,
és
més complicat. Ara anirem cap aquí, però...
Sí, jo crec que el tema dels quadros... sí, sí, sí. Però tenim en compte també que molts d'ells eren grans desconeguts a Espanya, eh? Perquè com que van ser pintors, que esclar, aquí no es coneixien, s'han conegut, tingues en compte, per exemple, el gran Juan Gris, la primera exposició que es va fer a Espanya es va fer l'any 70. I avui en dia un Juan Gris val 3.000 milions de pessetes. És que estem parlant de coses que quasi no tenen sentit. Tenim obra del senyor Òscar Domínguez, i jo me'n recordo el senyor Òscar Domínguez, fa 10 anys a Espanya o 15 anys a Espanya, era quasi un desconegut. I ara una obra una bona obra d'Òscar Domínguez val 100 milions de pessetes.
Quan ens diu el senyor Gallardo que sí. A Espanya era un desconegut, vol dir que fora sí que se'l coneixia.
Sí, naturalment, perquè on te pintaven era allà, i on es posaven era a l'estranger.
I allà les obres tenien un valor.
Naturalment. Tenim el cas, per exemple, del gran Antoni Clavé. Antoni Clavé ha sigut perquè va morir fa 3 o 4 o 5 anys. Però, per exemple, aquest senyor era un cartelista. Era un senyor que es guanyava la vida pues, treballant per algunes... per fer cartells, aquests cartells grans que es feien del cine. Pues aquest senyor es guanyava la vida amb això. Va anar a París, va veure el que... Va anar de la mà d'Emilio Grau Sala, que el va treure del camp de camp de Perpinyà, de concentració, a l'any 39, i se'l va emportar. I ell, quan arribà el Clavé, va arribar a París, va començar a veure el que hi havia en aquells moments, diu, home, jo també m'atreveixo a fer això. Al principi va copiar d'una sèrie de pintors, com el Bullard, i després ja va anar per la seva, ja va començar a fer unes obres importants, i en mitjà de 12 o 15 anys va fer una gran exposició al Museu Rat a Ginebra l'any 52, ja que li va donar la seva, diguéssim, fama mundial, ja després ja va ser Estats Units, Suècia, Japó, i ja es va ser, i, bueno, i ara està considerat dintre de l'Escola de París, potser és el número 1 o el número 2, si traiem el Picasso, el Juan Gris i el senyor Dalí.
Mentre Espanya estava tancada en si mateixa i, per tant, tot això no arribava.
No, sí, no, vols dir, no arribàvem al renom, vols dir? Sí, perquè ells algunes vegades feien alguna exposició. Per exemple, la Sala Gaspar de Barcelona li va fer exposicions, si no cada any, cada 2 anys, però bueno, potser feia una exposició de 20 obres, vull dir, era molt limitat, i era un compromís que ell havia obtingut amb el senyor Gaspar, amb el pare del que és ara el propietari de la Sala Gaspar, i era un, diguéssim, un compromís que havia agafat, però no, de fet no tenia per què es posar aquí, perquè ell tenia molta més renom a fora. És a dir, que les obres que es venien aquí es venien a sota, o sigui, més baixes de preu, que es podien vendre en un altre país.
D'acord.
Perquè ja era més conegut, era molt més conegut a fora.
I això ha canviat amb el temps? Ara, diguem, s'ha equilibrat aquest valor que tenen les obres
sí.
d'aquests pintors aquí?
Sí, sí. Afortunadament sí, sí, perquè això era una davallada, això era, i el, diguéssim que això feia una gran confusió amb el comprador, perquè és clar, si tu per exemple compres aquí un quadre d'unes característiques, clar, no hi ha dos quadres mai iguals, però si tu compres un quadre d'unes característiques X a Espanya i resulta que més o menys amb les mateixes característiques a fora el compres a un preu molt superior o aquí o allà, dius, bueno, aquí hi ha algo que no em rutlla, o bueno, o aquí m'estan aixecant la camisa.
El quadre és el mateix?
No, els quadres no són mai els mateixos.
D'acord.
Però poden ser de la mateixa època,
d'acord,
poden ser sobre el mateix tema, i poden ser de la mateixa tècnica i mida. Per tant, bueno, si no són iguals, són germanats. I és clar, el que no és lògic és que un valgui 5 i l'altre en valgui 15. O 10. Llavors, bueno, això és, i això s'està ajustant.
Anava a dir, el món global ho deu equilibrar tot.
Sí, es va globalitzant perquè, perquè hi ha una, diguéssim, una cota internacional, eh? I, bueno, que els vengui a Sotheby's, o que es vengui a Christie's, o que es vengui al Japó, o que es vengui... A més, l'artista ja, ell, quan arriba a un cert nivell, ja ho exigeix, això. Esclar, ell el que no té és el poder dintre d'una subhasta. Una subhasta surt a un preu determinat i cada senyor fa el que vol. Pot fixar un preu mínim, però llavors aquesta peça es pot disparar a dos o tres vegades el seu valor real, perquè hi ha dos senyors, mira, que els hi ha aquella obra i tenen diners i volen pagar. Però dintre de lo que és el que ells dominen, que són les sales de ventes, diguéssim, les galeries, ells ja posen uns preus més o menys perquè això tingui un equilibri, perquè si no seria un desfasat.
Normalment, l'autor acaba influint en això, o perquè normalment quan sentim això, subhastes, especialment, Sotheby's, el que ens heu comentat moltes vegades és sobre artistes morts.
Bueno, és que
són les que més criden l'atenció,
no,
també, a vegades.
Què passa? No, és que allò de l'Escola de París, normalment quasi tots els pintors, desgraciadament, són morts.
Per això?
Perquè són
Estem parlant
senyors...
de pintors d'abans dels anys 50.
Sí, exacte. Són senyors... Hi ha, jo crec que dintre de tot aquest escalafó que jo t'he donat abans, o d'aquest llistat que hi ha aquí a l'Hotel Estela, em sembla que hi ha un pintor que es viu, de tots. Vull dir, esclar, què passa quan... Però de totes maneres, no, la gent té molta tendència a pensar que si un pintor és mort i perquè sigui mort ha de valgar més.
Anava a dir, la mort revaloritza l'obra?
No. El que passa és una cosa, hem de tindre en compte una cosa, quan un pintor es mora, ell ja no produeix més obra. O sigui, deixa de treballar, naturalment. Pel fet de morir-se ja no pot treballar més.
Lògic, que era aplastant.
Aquí estem d'acord. Perdó. Llavors, què passa? Cada vegada aquest mercat està més saturat. Al no fer-ne més, les obres s'ajusten més. Les obres, que passa? Van a museus, a cases particulars. Per tant, ja no hi ha al mercat, ja no hi ha aquesta rotació d'obres. I això fa que normalment s'encareixi el producte.
Correcte.
És oferta, no, és oferta i la demanda.
No hi ha nova oferta.
Naturalment. I això fa, generalment, i la gent es pensa, no, és que perquè s'ha mort val més. No, això no, aquesta no és la raó.
D'acord, això sí, això és com una sí. fàbrica de claus, és economia d'escala gairebé.
Té una certa lògica,
exacte. Aleshores, aquests quadres són cars?
Bueno, depèn de l'artista, sí, n'hi ha alguns que són més cars, però jo no sé el que vols per car. Car què és?
Ui.
Molts diners, pocs diners?
Fins a on està disposada una persona a fer un esforç per adquirir un quadre d'aquests?
Sí, no, diguéssim que no, estan a l'abast. Generalment, la majoria de pintors de l'Escola de París estan a l'abast d'un públic generalitzat. Cuidado, això és com el que, no sé, té el cotxe, un cotxe al carrer i té un Mercedes. Bueno, pues, escolti'm, pues, en vez d'un Mercedes, també podia tindre un altre cotxe. Això és una qüestió de gustos i de luxes i del que vulguis, no? Llavors, dintre de l'Escola de París, pues, bueno, depèn del gust que tingui, primer, el col·leccionista i després depèn de l'economia que tingui, naturalment. Però bueno, hi ha un vano, diguéssim, bastant gran, eh? O sigui, tu pots comprar una obra d'un artista consagrat de l'Escola de París per relativament pocs diners. I quan dic pocs diners, puc dir, pues, no sé, 4.000 euros, 5.000 euros. Vull dir, no són diners, perquè avui en dia, no sé, vas al Corting, per dir alguna cosa, cuidado, jo no vull donar propagandes, però vas a un puesto d'aquests on es venen obres d'art d'artistes de cinquena categoria i igualen, vull dir...
És a dir que es poden trobar per preus, doncs, per un col·leccionista d'art, mínimament sí, assequibles.
Sí, per supuesto que sí.
És a dir, ara jo us volíem preguntar per què es compra una obra d'aquestes? Per gust estètic? Per inversió?
Tu tens a casa teva pintura?
Alguna cosa.
Per què l'has penjada a casa teva?
Anava a dir per què he entrat a casa, clar.
Perquè t'agrada. Diguéssim que el col·leccionista sempre comença perquè una cosa li agrada. I amb el temps, bueno, vas dient, coi, ostres, aquí amb aquest racó també en posaria un altre, o aquí compraria un de més gran. I llavors li vas agafant gust, això és com el vi. Si sempre prens pentavin, o el que sigui, quan et donen una mica de millor, dius, conxus, això és millor que allò, i vas superant-te. I amb l'art és una mica igual. Vull dir, si tens el gust...
Ens acabeu de fer l'anunci de la tònica, això.
No, però és que és així, vull dir, et vas enviciant, et va agradant, i dius, bueno, doncs ara jo puc comprar una obra una mica millor. Doncs compres una obra millor. I el col·leccionista es va fent així, sempre depenent molt de la seva economia. Correcte. Però sempre és aconsellable que la persona que compri és perquè realment li agrada, perquè tu tingues en compte una cosa. Tu pots comprar un objecte determinat i potser el fiques dintre d'un calaix i no el tornes a veure. Però un quadre l'estàs veient cada dia.
No tothom és expert en art.
No.
Sí. I es deuen aixecar moltes camises en aquest món, no?
Sí. Sí, bueno, però això és perquè molta gent també es pensa que poden comprar duros a quatre pessetes. I això no existeix. Així, quan amb un senyor... No sé crec que sé per on te vas, no m'ho has aclarit gaire, però vols dir si hi ha coses falses?
Més que falses, o fins i tot coses que es venen excessivament sobrevalorades.
Sí, naturalment. Però bueno, això sempre... El primer que ha de fer un col·leccionista quan vulgui comprar una obra d'art és fer-se aconsellar per un expert, vull dir, per un expert, almenys per una persona que estigui molt al dia de com funciona, d'un broker. Diguéssim que nosaltres a la pintura som com els brokers, no? Som els que sabem el que puja i el que baixa. Llavors, si tu tens confiança en una d'aquestes persones, doncs ell sempre t'aconsellarà bé i et dirà, bueno, doncs escolti'm, vagi per aquest camí o vagi per allà. Sempre... ha de primar sempre que l'obra t'agradi.
D'acord. És a dir, primer el gust estètic, però després
és que jo
també...
crec que sí, perquè sí, no sé, és com si et casessis amb una senyora que no t'agradi, però si has de viure tota la vida amb ella.
Per molt maca que sigui,
llavors escolta'm, dius, bueno, però si cada dia la meva vida l'haig de veure. I el quadre és el mateix. Tu veus un quadre, tu tens un quadre penjat i cada dia l'estàs veient. Llavors arriba un moment que si no t'agrada o l'has comprat per el motiu que sigui, aquí ves, dius, no, jo aquest quadre no el vull perquè no. No vull que faci part de la meva vida. I és una mica això, o sigui...
És a dir, primaria el criteri estètic per davant de la inversió.
Jo crec que sí. I després, si després d'això tens els suficients diners i dius, no, ara, a part que m'agrada tot això, ara jo vull comprar una obra més interessant i tal, home, naturalment, i si la compres al seu preu just, naturalment sempre en tindràs profit.
En aquest món, com en tots els altres mons, perquè el món de la pintura és un món regit per l'oferta i la demanda, com tota la resta de l'economia, probablement deu haver gent que deu comprar exclusivament per invertir.
Fitxa't, no ho crec. Sí que hi ha... No, vamos a ver.
A veure.
Sí i no. Hi ha institucions com museus que estan obligats a fer-ho. És a dir, ells han de comprar, ells tenen uns ingressos equits i llavors ells han d'invertir en obra. Particulars, que siguin inversors, sí, però darrere sempre hi ha el gust. Jo crec que sempre hi ha prima les ganes, el gust que tu tens de tindre aquella obra. Per això és molt personal, això és el que jo penso personalment. Des de luego, No aconsellaria mai a ningú que ho fes solament per un timbre, per una cosa d'inversió, encara que és molt lucratiu, sí, perquè si tu compres molt bé, està claríssim que el profit que en pots treure és magnífic, és molt gran, eh?
És a dir, això no es compra accions de borsa.
No haguéssim tingut la davallada que hem tingut, eh? O sigui, molta gent no hagués perdut el que han perdut. D'acord. Si haguéssim tingut art.
Ara us anàvem a preguntar, la crisi on ha entrat aquí, si és que ha entrat?
El col·leccionista no ho coneix, no sap el que és la crisi. El que realment és amant de l'art, el que li agrada la pintura, aquest, home, cuidado, sempre dintre d'una economia sanejada, vull dir...
No, evidentment, qui s'ha engatillat està engatillat, però per altres coses.
Sí, però el que té molts diners sempre en té. Vull dir, hi ha gent afortunada que té molts diners. Sí, que han tingut una gran davallada i que han perdut potser molts diners, però segueixen tenint molts diners. Uh-huh. I el gust pelat no l'han perdut pel fet d'haver perdut diners. Per tant, quan trobin una obra d'art i la poden comprar, segur que la compraran.
El fet que hi hagi menys diners disponibles, menys diners circulant en general, això ha fet que també hagi baixat el preu o el valor de les obres que estan circulant
no,
pel mercat?
No, jo crec que el preu no. Jo el que crec és que hi ha menys... O sigui, es fan menys operacions.
D'acord.
És lògic, la gent s'ho pensen més, i... però el fet de... Tindrien que passar molts anys de crisi perquè realment l'obra es baixés de preu.
És a dir, qui té una obra té una, entre cometes, una inversió segura. Allò no baixarà de preu.
Jo no diria que segura, perquè això també va en funció de l'economia, naturalment. Mm-hmm. Si l'economia està molt bullant i els diners volen per sobre de les teulades...
Com fins fa dos o tres anys?
Sí, bueno, això era desmesurat. Que, això estava incontrolat. Mm-hmm. Però quan una economia està sanejada i les coses funcionen bé, naturalment hi ha més alegria per comprar. Per tant, l'obra d'art sempre té més competència i llavors potser val una mica més o es paga una mica més del que us tindria de pagar. Potser ara, en aquests moments que l'economia va pitjor, la gent s'ho pensa més i, home, potser aquella obra, doncs, esclar, també baixi una mica. I si no baixa, almenys costa més de vendre-la. Baixar no ho crec. La bona obra no baixa.
D'acord. Com a mínim es manté.
Sí, jo crec que sí. Almenys es mantindrà durant un, dos anys, a veure què passa, no?
I a qui no tingui necessitat tampoc se la traurà de sobre, evidentment.
Perquè en pots passar perfectament, vull dir, un quadre pots passar. Hi ha coses de la vida que, desgraciada o afortunadament, no en podem passar, però d'una hora sí que la pots passar. Per tant, si no t'ocueix o no tens necessitat de comprar-la, doncs no la compres i punt.
En què es paga una obra d'art? En dòlars, en euros, en lliures?
Amb què es paga? Aquí a Espanya? En euros, home.
Aquí en euros?
En euros, sí.
És a dir, quan es valora en euros?
Generalment, no és que sigui no, perquè, per exemple, quan hi ha una subhasta, tu agafes un catàleg de la subhasta, per exemple, de Christie's o de Sotheby's, i, per exemple, tu veus que hi ha tres preus, ja en euros, en dòlars i, a lo millor, en iens. Uh-huh. Per què? Bueno, perquè consideren que és una subhasta internacional molt important i que hi ha compradors d'aquests tres països. Llavors ho solen posar amb unes...
Amb uns marcadors.
Amb una espècie de marcadors luminosos. Uh-huh. I llavors cada vegada que la puja puja, pues marca el preu actual per no tindre aquest senyor que està donant-li al cap la traducció. Uh-huh. Perquè és molt difícil, no? Perquè una subhasta no es puja de 100 en 100 o de 200 en 200. Uh-huh. Tot depèn del valor de la peça. Si és una peça molt gran que val molts diners, a lo millor puja d'un milió a un milió. Per tant, a aquell senyor li costa molt... Però vaja, generalment a cada país es fa, en funció del país que estàs, es fa amb aquella moneda d'aquell país. Uh-huh. El que passa que encara a Espanya encara diuen, i quantes pessetes val esto?
encara
hi ha gent molta... No, escolta'm, hi ha molta gent encara que compta en pessetes. I jo a França, que hi vaig molt, encara hi ha gent que pensa en els francs antics.
Uh-huh. I clar, això...
Però no els francs de fa dos, o sigui, abans de vindre l'euro, no, dels altres, dels antics. Són aquells senyors que encara
els francs,
tenen...
Els francs que va devaluar amb Delgol, em sembla que va ser, no?
Sí, i encara pensen així, sí, és així.
Déu-n'hi-do. Bueno. Perquè em sembla que des de l'any 68 ja no els tenen, aquests francs.
Sí, però bueno, és igual, jo me'n recordo les primeres vegades que vaig anar a Itàlia, bueno, almenys la primera vegada que vaig a Itàlia, quan em deien les lires, aquelles 50 milions de lires, m'haig espantat, dic, però què vas dir 50 milions de lires?
Sí, 50 milions de lires, una barra de pa, sí.
Sembla que eren 5.000 pessetes, o... Bueno, dius, bueno...
De tota manera, clar, ara el senyor Gallardo ens parlava de les subhastes. Aquest món de les subhastes és un món a part dintre del món del comerç de l'art, o no?
Sí, sí, però, per exemple, el món de la subhasta, per exemple, a Espanya, i el món de la subhasta a França no té res a veure. Són dos mons completament diferents.
Per què?
Sí, perquè hi ha una sèrie de factors que intervenen molt directament amb la subhasta. És a dir, jo t'ho explicaré. A França, per exemple, per fer una subhasta ha d'haver un expert. Què vol dir? Que ell és el responsable de que totes les obres que es venen en aquella subhasta, ell és el responsable. I el subhastador, la casa de subhastadors, que fa d'intermediari, és a dir, agafa la peça de la persona que vol vendre i li dona amb el senyor que l'ha comprat. És així de fàcil.
D'acord.
Ell té un percentatge del venedor i del comprador.
I l'expert faria de notari, podríem dir?
Diguéssim que aquest és el que es porta, aquest és realment el que té la feina de responsabilitat de garantitzar que totes les peces que surten són autèntiques.
D'acord.
Si hi ha un error, és ell el que ho ha de pagar. Per tant, l'expert a França té un poder molt, molt important. A Espanya no existeix, perquè no existeix tampoc el títol, diguéssim, que et dona el dret de fer això. O sigui, el títol d'expert no existeix. Existeixen moltes persones que coneixen molt bé l'art, que són crítics d'art, que són això, que són l'altre, que són professors d'universitat o que són professors de belles arts. Tot això està molt bé, però no hi ha un senyor que digui no, és que jo sóc expert, jo tinc el títol d'expert i com a tal jo puc exercir aquesta professió. Això no existeix. Tu vas a una subhasta a Espanya, hi ha un senyor, hi ha un secretari de taula que se'n diu, i el subhastador, que és el que porta la massa, no?
D'acord. I el secretari de taula d'on surt?
El secretari és un senyor que generalment hi ha a l'esquerra o a la dreta d'aquest bon senyor i és el que porta per escrit, si hi ha una puja que s'ha fet per escrit, o llavors ell diu, bueno, pues aquest lot surt a 300 pessetes, per exemple, no? I llavors diu, pues, el subhastador, pues, a la sala hi ha un senyor que dona 400 pessetes, bueno, i aquest senyor diu, no, jo tinc, per ordre tinc 500. Vull dir, però no té res a veure amb l'expert.
Clar, però qui garanteix la qualitat de l'obra?
Ahí està la madre del cordero. Ahí es donde vienen las madres de los señores después. Aquí és on venen els problemes després. Perquè si agafes, és com el seguro, si agafes la lletra petita, trobaràs que allà dintre hi ha una mica de tot. I és una mica complicat.
És a dir, en principi es pot fer responsable un o l'altre o ningú?
Però hi ha unes certes garanties, no sé exactament quines són, hi ha unes certes garanties que la sala et dona, però que són molt agafades...
Amb pinces.
Amb pinces.
Entenc que, per tant, aquí al final hi hauria un problema legislatiu, és a dir, que debria es
ser.
Pugui garantir per llei que això sigui
sí,
així.
Sí, però saps el que passa? És que, per exemple, tu agafes el catàleg i et diuen, escolti'm, vostè té dret a mirar la peça, vindre, tocar-la, vindre amb una persona que l'aconselli, tot el que vulguis. Clar, per tant, si després tu la compres amb el coneixement de que penses que allò és el que tu creus que ha de ser.
I si no t'has presentat amb la persona, és el teu
I
problema.
I si no t'has presentat amb la persona, doncs ha sigut perquè no has volgut o perquè no has pogut. Vull dir, això funciona així. Però... jo no vull aprofundir gaire en aquest problema perquè tampoc no el conec, la veritat és que no el conec gaire, però sé que moltes vegades no hi ha una gran garantia, almenys no com a França.
Tot i que darrerament, i ho hem vist fins i tot fa poc per televisió, van ensenyar en un reportatge, cada cop hi ha més mitjans tecnològics que permeten garantir la fidelitat de les peces, és a dir, el fet que doncs, determinada peça sigui correctament atribuïda, sigui de l'època, sigui del pintor, no sigui una còpia, etc, etc.
Sí, però això sí que es pot fer. El que passa és que tingues en compte que els mitjans per descobrir que una obra és falsa a vegades són molt superiors al valor del quadre. És a dir, si tu vols saber si un quadre que val un milió de pessetes, i estic parlant en pessetes, que no tindria que parlar,
6.000 euros,
parlem d'euros, és millor. Si un quadre, imagina tu que tu compres un quadre de 6.000 euros i em dius, Manel, jo vull saber si aquest quadre realment és autèntic o no. Bueno, jo et diré, bueno, doncs mira, deixa'm el, No com a experta, com a tècnic, de textil i de coses d'aquestes, no? Que fan, no me'n recordo com se'n diuen aquests senyors. Llavors jo haig d'agafar aquest quadre, l'haig de passar per ràdio, l'haig de fer un rayos X, haig de fer una prova de pigmentació, haig de fer, bueno, haig d'agafar els claus i veure si són els claus de la mateixa època, si la tela és de la mateixa època, si l'oli que s'ha fet, que està impregnat allà, és d'aquesta època. Tot això, el cost de tot això és superior als 6.000 euros. O més o menys el mateix.
Llavors, si haig de pagar 12.000 euros per una obra de 6...
I potser és falsa. I llavors et trobes que els 6.000 euros que has pagat realment no els tens que haver pagat, però és que a més m'has de pagar el treball meu. O el treball dels tècnics.
Correcte, sí, sí.
Els que miren les firmes, tot això. Tot això és un món molt adelantat. Clar, clar, si és una peça...
Això per un Picasso ho faràs.
Naturalment, però el Picasso tampoc no faria fer-ho perquè ja hi ha la filla, que és la garantia. Ell, bueno, també suposo que ha de fer els estudis, però ella, pues, és la que garantitza l'obra del Picasso. Generalment hi ha senyors que solament es dediquen amb això. És a dir, són experts d'un sol pintor. Fan el catàleg raonat, que se'n diu, de l'artista, tenen els drets de la família, poden certificar l'obra perquè tenen els drets de la família i són persones que su palabra es ley. Però, bueno, però reconeguda, està reconegut que aquell senyor és el número un. Aquell senyor coneix quan aquell senyor s'anava al lavabo o quan menjava pollastre. Vull dir, són persones que coneixen la vida d'aquest artista. I, clar, com que la família generalment té molta documentació, tota aquesta documentació pues, fa moltíssim, perquè saben quan van fer una exposició, quins quadres van anar a aquesta exposició, qui els té, perquè és clar, fer-se els certificats, generalment sempre sap qui ets el que té el propietari. Per tant, han de fer el catàleg raonat, és molt fàcil, perquè saben que aquesta família, aquesta, tenen obra d'aquest senyor.
Estic entenent que probablement el punt més dèbil de tot el procés és la fidelitat, el creure's realment o el certificar que allò que compres sigui realment allò que estàs pagant.
Sí, sí, no, dintre del món, una vegada estàs ficat dintre que ets un col·leccionista, o dintre, o que no ho siguis a col·leccionista, però que estiguis rodejat de persones realment correctes, o com ho solen ser tots els galeristes de primera categoria, eh? Estic parlant de gent que no et venen coses rares, o sigui, quan tu... Lo més complicat és quan un senyor et ve i et diu, escolti'm, que tinc un amic que té un Picasso que se'l ven per 40 milions. Escolti'm, a mi tot això m'espanta. Per què? Perquè, bueno, perquè jo sé que aquest Picasso no val 40 milions, val molt, molt més. Llavors, hi ha una sèrie de coses,
ja
de condicionaments, que et diuen que tot allò no funciona bé. Vull dir... Però si les coses estan dintre del seu preu i les coses són normals, doncs no has de tindre por, sobretot si estàs mitjanament aconsellat per un professional.
Bé, és com a mínim és interessant, perquè hem començat parlant de l'escala de París,
sí.
I al final hem acabat, doncs, parlant de la fidelitat de les obres, no sense abans parlar també del seu valor, perquè això de què estem parlant, d'art o d'economia?
És que una cosa va lligada amb l'altra.
D'acord.
Una cosa va lligada amb l'art...
Aquesta pregunta l'hem feta més d'una vegada amb més d'una persona vinculada amb aquest sector, eh? I les respostes són diverses.
Jo crec que una cosa va lligada amb l'altra, perquè art i economia... Home, a l'art val diners. Valdrà més o valdrà menys? Això tot depèn de tu, depèn del que tu vulguis comprar. Tu pots comprar un quadre que et costi 50 euros, bueno, és art... i és economia, perquè allò val uns diners, per tant ja fa part de l'economia, i pots comprar-te un quadre que valgui molts milions i també és art i és economia. Quin és el teu camí? Què és el que pots? Que va lligat amb tu, amb la teva manera de viure, perquè sempre compraràs en funció dels diners que tinguis.
D'acord. El que podem certificar és que darrere d'un quadre, d'un artista, d'un pintor, hi ha tot un món.
Naturalment.
En un món vinculat, doncs, a l'intercanvi d'aquesta obra d'art.
Sí, naturalment.
Des del moment que aquesta obra d'art surt de l'estudi de l'artista, hi ha un immens món de professionals que es dediquen, doncs, això, a fer aquest intercanvi.
Sí, naturalment. Sí, bueno, jo, però jo sempre aconsellaria,
a veure,
si una persona, si una persona que comenci, diguéssim, no? A veure art o interessar-se per l'art, jo sempre l'aconsellaria que comprés, però és clar, això és molt fàcil, que comprés sempre pintors consagrats. Per què? Perquè fum, hi ha molta gent que en ven de fum, però el fum és algo que se t'escapa de les mans. I lo trist és que moltes vegades et fan pagar algo que realment no ho val. És a dir, t'estan venent algo que allò no val. Jo m'he trobat amb molta gent que ha vingut a la galeria: "Miri, senyor Gallardo, jo vaig comprar fa 15 anys aquest quadre i em van dir que això, ui, almenys un 20% cada any més." I bueno, quan em va pagar d'aquest quadre? Quan vaig pagar mig milió de pessetes? Quan val això al mercat? Jo he mirat allò al quadre i dic: "Això, si li donen 50.000 pessetes..."
És un...
Em segueixes o no?
Seguim perfectament i ho hem de deixar aquí. Molt, molt interessant bé la conversa,
sí,
eh?
Sí, bueno, pues...
amb el senyor Manolo Gallardo, només tornar-ho a recordar, fins al dia 21 de maig, exposició a l'Escola de París, a l'hotel Estela Barcelona.
Exacte.
Qui ho promou és el senyor Manolo Gallardo. Moltíssimes gràcies.
Amb vosaltres.
Per, diguem, per aquesta petita lliçó que ens heu donat.
Quan vulgueu, podem repetir.
Doncs,
amb molt gust.
Doncs moltíssimes gràcies, com dèiem.
Gràcies.
I a tots vostès també, doncs, després de les notícies en Com Ràdio, Jofre Vilà i El Camí dels Estels. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.